COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. La Porta ho segueix intentant vendre il·lusió. La seva gran virtut sempre ha estat la de seduir a través del discurs, però com el club, el president se'l veu molt lluny de la seva millor versió. I quan porta ja 3 anys venent il·lusió i els resultats són els que són i la situació és la que és, ja costa molt comprar-li l'argumentari. És com el venedor que t'està venent a l'elixir que ho cura tot i ja li has comprat 3 pots i no revifes ni a tiros. El discurs de Laporta està bastant esgotat i el club ja no pot viure més d'il·lusions, necessita una gestió rigorosa al camp i als despatxos. De seguida repassem i analitzem alguns dels principals titulars que va deixar Joan Laporta en l'entrevista a Barça One, en la que el president va donar les seves explicacions, entre d'altres coses, de la destitució de Xavi i de l'elecció de Hansi Flick per substituir-lo. Va donar també Laporta bastantes pistes de per on va la planificació esportiva de cara a la propera temporada. Ha parlat Laporta i ha parlat també Mbappé des de la concentració de França. Ha dit, entre d'altres coses, que el PSG el va amenaçar l'estiu passat de deixar-lo sense jugar aquesta temporada i que van ser Luis Enrique i Luis Campos, el director esportiu, els que el van salvar. Tensió entre el PSG i Mbappé en el moment de la separació dels camins. Costa molt sortir bé de tot arreu. Avui juga a Espanya, partit de preparació per l'Eurocopa, la cita a 10:15 a Espanya, Andorra, a Badajoz. De la Fuente ha dit que el millor Pedri ha tornat. La selecció espanyola femenina, que ja està classificada per l'Euro del 2025, després de superar Dinamarca per 3-2, amb 2 gols d'Irene Paredes i un de Lucía García. Les de Montse Tomé van remuntar un 0-2 advers. El Girona hauria tancat ja el jove extrem uruguaià Luciano Rodríguez, procedent del Liverpool de l'Uruguai. El Girona pagarà uns 14 milions. Mentretant, a l'Espanyol, missatge de Luis García donant suport abans d'afrontar la promoció d'ascens. En bàsquet estem pendents dels moviments a la banqueta del Barça. Laporta va dir ahir que la secció necessita un nou impuls i que s'han de prendre decisions importants. A Girona, Fotis Katsikaris seguirà la propera temporada dirigint l'equip. Anar en vol 3 dies per la Final Four de la Champions a Colònia. Barça-Kiel serà la semifinal dissabte. Després parlarem amb Gonzalo Pérez de Vargas, compromès amb el Kiel pel 2025. I en tenis ja tenim a Carlos Alcaraz. A les semifinals de Roland Garros va superar bé a Sissipas en 3 sets, es medirà en semis a l'italià Sinner divendres. Avui comentarem la jugada amb Miguel Rico i Sergi Font i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, el discurs de Laporta, li compreu, només el 30%, està esgotat al 70%. En clau Girona, que ja es mou al mercat, què fa més falta? Creieu que un defensa el 71%, que un extrem el 29%? I en clau espanyol, dels 3 entrenadors que han passat per la banqueta aquesta temporada, amb qui us quedeu? Aposteu per Luis García el 76%, per Ramis només el 2%, pel Manolo González al 22%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Si quieres tranquilidad con tu tarifa de luz, tienes que mirar el precio del kilovatio hora. En Naturgy lo han bajado un 25% en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así te queda un precio transparente y fijo durante un año, sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Gana tranquilidad con Naturgy. Llama ya al 933-1199. 933-1199.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què succeeix? Hi ha unes declaracions del Xavi que canvia el discurs. Després té unes converses amb el director esportiu referent a modificar o fer uns canvis substancials a la plantilla. A mi em provoca això un replantejament, i tinc la percepció de que el que hem de donar és un nou impuls que ajudi aquesta plantilla a, doncs, ser més competitiva. Al fi, li hem demanat treball, professionalitat, i ell ho assumeix, i li hem dit que el Barça, ell ha vingut per guanyar. És un equip que estarà més rodat, que amb ell, doncs, creiem que pot agafar un punt de força física que el necessita aquest equip. Són jugadors molt joves, són jugadors que han d'estar molt ben preparats físicament. Els jugadors que no juguen també han d'estar molt més ben preparats físicament. Hem d'estar millor preparats que ningú altre equip, perquè nosaltres, si estem preparats físicament i a sobre tenim la pilota i juguem a dos tocs i pressionem bé i fem aquest futbol d'atac i espectacular, podem, doncs, guanyar a qualsevol equip.
Són les explicacions de Laporta, els dos grans temes dels últims dies, la sortida de Xavi i l'aposta per Flick. Va parlar també Laporta de moltes coses més, com per exemple del fitxatge d'Mbappé pel Real Madrid.
El fitxatge de l'Mbappé, jo crec que bé, que som molt lliures, evidentment, de fer el que considerin. A mi m'agrada més la filosofia que tenim aquí a Can Barça, d'apostar per la magia, de, doncs, fer jugadors que puguin arribar al primer equip, i a més que són jugadors que tenen present futur i que d'alguna manera configuren un equip que serà molt competitiu i que, doncs, en el terreny de joc ens trobarem a competir per guanyar-los, no?
I a més, Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ahir Laporta ens va donar bastantes pistes de per on va la planificació esportiva de cara a la propera temporada.
Sí, li van preguntar primer per les vendes. Diu que no contempla vendes importants. La gent pensa en Araujo, Rafinha, i diu que no contemplen aquestes vendes, que no necessiten vendre per complir amb el pressupost, de fet, i altres vies, i de fitxatges. Li pregunten directament per noms, ara ho escoltem. Ell diu que no calen noms de renom, i precisament és una de les coses per la que es carrega Xavi Hernández, perquè Xavi no veu aquest potencial, i explica a Laporta que li demana Deco grans canvis. Laporta no creu que necessitin grans canvis i creu que amb la Masia i amb algun retoc ja hi ha suficient.
Es pensa en noms com en Kimmich o Martín Zubimendi, per exemple? La llista és més llarga.
No. En aquests moments no parlem de jugadors, parlem de posicions. Igual que no necessitem fer una venda d'aquestes grans vendes que heu comentat, tampoc pensem que el club en aquests moments hagi de fer una inversió dels nivells que estàs dient. Tenim, doncs, una plantilla molt compensada que es pot reforçar, evidentment. Parlen de reforçar-la amb un mig centre, parlen de reforçar-la amb un extrem nat, parlen de reforçar-la potser també a nivell defensiu, però és que tenim la incorporació de jugadors del Barça Atlètic que estan en dinàmica de primer equip, que poden cobrir molt aquestes posicions que s'haurien de reforçar.
I l'altre tema important, els Joaos. Pel que deia Laporta, la planificació és cosa de Flick i de Deco, però ell mateix avisa que els Joaos, la intenció del club és que es quedin els dos.
Volem que continuïn, la situació no ha canviat, estan treballant el Deco en aquest sentit per extendre la situació amb la que estan els Joaos una temporada més. I a més també tinc la notícia per part del Deco que l'entrenador, el Hansi Flick, doncs, considera que són jugadors d'una gran qualitat, tant el Joao Félix com el Joao Cancelo. De fet, quan ell estava al Bayern de Múnich ja tenia interès en incorporar el Joao Félix.
I, de fet, el que deia Laporta és que el gran fitatge per ell era la preparació física. Explica Laporta que a partir del minut 60 l'equip ja baixava el ritme als partits. Diu que és clau la preparació física per tots els jugadors. I del tema Sergi Roberto, que és la carpeta que queda abans del 30 de juny, no en va parlar, però el capità està a l'espera de si rep o no el contracte un any més, una temporada més, i ja l'hem dit al club que depèn del fair play, així que veurem què passa amb el capità de Reus.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Volem analitzar aquesta compareixença d'ahir de Laporta amb el director del Diari Esport, el Joan Valls. Joan, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ara entrem al detall amb algun aspecte, però et demanaria d'entrada, Joan, com vas veure en general el president ahir, una mica el to del discurs?
Jo crec que és un Laporta molt diferent d'aquell que coneixíem de fa uns anys. Un Laporta que està preocupat, però intenta vendre il·lusió, i que intenta transmetre aquest discurs propagandista que fa molt temps que comunica, però que ja no té aquella credibilitat de la porta del 2003. La porta, ostres, molt més, com a mínim, se li veia amb més ganes, que potser ganes té les mateixes, no? però amb aquella il·lusió que portava per fer coses noves, per dedicar els millors anys de la seva vida, i ara jo crec que porta la preocupació per dins i això se li nota.
Sí, és que tu ho acabes de dir, Joan, intenta vendre il·lusió, el que passa que aquest discurs de la il·lusió que ja fa des de fa 3 anys, cada vegada costa més comprar-li, Joan.
Sí, el que passa és que ell, quan jo sempre dic i escric que li costa arrencar les entrevistes, no? Mm. I un cop arrenca, aleshores la primera que fa és dir d'on venia el club quan l'agafa ell, és a dir, per un costat carregar sobre l'anterior junta directiva, que segurament hi ha una part de raó que té, perquè el club estava en una situació econòmica molt diferent, però és veritat també que hi han passat uns anys, no? I l'altra cosa que intenta és transmetre que tot va bé, és a dir, que acabaran l'any complint el pressupost, que és possible, que no cal vendre futbolistes, que podran fitxar, que competiran contra el Madrid. Per tant, dona la sensació de que viu una pel·lícula molt diferent a la realitat, no? Perquè al final, si traiem la final de la Champions de Bilbao, la resta fins avui ha estat un desastre, no? Per tant, jo crec que tindria que reconèixer algun error.
Sí, o sigui que per tu li va faltar autocrítica ahir, Joan.
Sí, és que no hi ha autocrítica. Fins i tot semblava que amb el tema del Xavi reconeixeria una miqueta que les formes van ser dolentes, i ell diu que van despedir el Xavi de manera elegant. Quan el Xavi, jo crec que encara està esperant una explicació clara, no? I que li canvia el rictus quan parla de Xavi, no? I diu el despedint d'una manera elegant, però comença a criticar la gestió des de la preparació física... Bueno, absolutament tot, no? Per tant, sí. Hi ha una sèrie de contradiccions amb el seu discurs.
Sí, sí, sí que és veritat que Xavi li dispara algunes vegades, sobretot quan ell diu en algun moment que creu que Flick sabrà treure-li millor rendiment a la plantilla. Això vol dir que Xavi segurament no li ha tret del tot, i és veritat que va repetir, Joan, moltes vegades el tema de la preparació física.
Sí, sí, va insistir molt en la preparació física. Va dir coses que alguns pensàvem aquella nit que el Xavi diu que dimiteix, ara Laporta reconeix que a partir d'aleshores d'alguna manera diu que van començar a dubtar d'ell, no? I pel que diu, jo crec que aquella nit, si no aquella nit l'endemà, ja van contactar amb Flick, perquè també va dir que el Flick porta molt temps treballant pel Barça, no? Per tant, durant un temps s'ha estat dient que Xavi, l'aposta era Xavi, i potser el Flick ja estava treballant. Que segurament, jo en aquell moment ja vaig dir que segurament el que s'havia de fer, si no confies en el teu entrenador, era destituir-lo, no? Potser l'errada va ser aquella nit, no dir, escolta'm, doncs si te'n vols anar, te'n vas avui i no esperis 3 mesos.
Sí, sí. O després, la nit del famós sopar a casa del president, la nit del sushi, no acceptar-li la continuïtat a Xavi, o com a mínim postergar-la fins a final de temporada i prendre final de temporada la decisió, no?
Aquell va ser el segon error. El primer, l'excusa va ser que és una llegenda i és el Xavi i tal, però d'alguna forma estava dient i et quedes aquí perquè és una llegenda, no perquè siguis un bon entrenador. La segona, aquella encara més greu, perquè anava a dir hores, però minuts abans havia parlat amb la junta directiva i la decisió estava clara que el Xavi no seguia. Aleshores, amb una conversa de 3 minuts, Laporta es creu a Xavi. I és un error, perquè al cap de 4 dies, quan Xavi fa aquelles declaracions, jo crec que no eren intencionades, el que passa que es va equivocar el Xavi, com ho va dir, perquè era un discurs molt al revés del que li havia dit el president, no? Era un discurs realista, però Laporta, aquelles declaracions no li van sentar gens bé, i a partir d'aquí va decidir que s'estava fora.
Escolta, quan li pregunten per Mbappé i ell respon que ell prefereix un model Masia, te'l creus? O creus que si el Barça tingués la capacitat econòmica per fer-ho, aniria per un futbolista perfil Mbappé o Haaland? Perquè, per exemple, quan ell acaba d'arribar, intenta fer un moviment per fitxar Haaland.
Jo aquí penso que és una resposta de manual, no? No li queda molta altra alternativa. Perquè, clar, és que no pot dir que prefereix Mbappé, perquè és que... però segurament és que si l'hagués tingut l'opció de fitxar-lo, com el seu dia, bueno, el 2003 van començar aquella famosa campanya amb Beckham, que després va ser Ronaldinho, i benvingut va ser Ronaldinho, no? Jo crec que sí, si el Barça pogués tenir o a Haaland, lògicament apostaria per això. Sí. Però és veritat que aquí tenim la Masia, que això a Madrid no ho tenen. No? Llavors, apostar per la Masia està molt bé, però potser ho hauria tingut que fer el dia que hagués entrat de president la segona tongada. No? De dir, escolta'm, venen anys difícils, farem una aposta per la Masia, potser no guanyarem res, però, ostres, és el que tenim. I la prova és que estan sortint uns jugadors fantàstics, no? Perquè Lamine no és Mbappé encara, però pot arribar a ser un Mbappé.
Sí, sí, sort en té el Barça d'això, com a mínim, de la fornada aquesta de futbolistes joves extraordinaris que estan sortint. I una última cosa, Joan, manté el llistó alt, el nivell d'exigència en quant a lluitar per títols, perquè ell diu també que a Flick se li exigirà guanyar, però jo sí que el vaig veure una mica més realista amb el tema de la confecció de la plantilla, que aquí sí que va dir que no esperem, que no li agradaria haver de fer cap venda dolorosa d'aquestes, entre cometes, però que no esperem tampoc grans fitxatges, eh?
No, jo crec que no haurà grans fitxatges per un tema econòmic. És veritat que jo crec que aquesta plantilla l'any passat se li podia treure més rendiment i jo crec, de fet, que Laporta i Xavi van començar a discrepar d'alguna manera, encara no va ser pública. Jo crec que des del començament. Jo recordo la primera entrevista que li van fer Laporta just començada la temporada aquí a l'Esport, que Laporta, el titular era «Tenemos mejor plantilla que l'anterior temporada». Mm. El Xavi, en petit comitè, sempre havia defensat que era una de les pitjors plantilles dels últims anys. Per tant, eren dos discursos que estaven als antípodes. De cara a l'any que ve, bueno, és una incògnita. La veritat és que el Flick no és un entrenador molt conegut, no és un entrenador amb un gran currículum, però com que potser també el que falta ara és també una miqueta de més serietat, més ordre, més treball, doncs Laporta sempre té sort. Per tant, hem de confiar que el Flick faci posar cada jugador al seu lloc i tregui més rendiment del que el Xavi va treure amb alguns futbolistes.
Perfecte. Joan Bails, des del diari Esport, agraeixo molt l'anàlisi. Una abraçada forta, eh?
A vosaltres, una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey, Fonsi.
A Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hey. 23, ahir va parlar a Laporta, però també... Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
També va parlar Mbappé.
Com a capità de la selecció francesa i abans de l'amistós d'avui de l'equip de Deschamps, però, clar, havia de fer referència després de l'anunci de la seva firma signatura pel Real Madrid. Estic alliberat, és un somni fet realitat, dono les gràcies a totes les persones del Real Madrid i especialment a Florentino Pérez i, pam, pal a la cúpula del Paris Saint-Germain quan Mbappé va dir que li havien amenaçat amb deixar-lo a la grada tota la temporada.
Van ser molt clars al club i en van parlar violentament. M'ho van deixar clar a través dels mitjans i cara a cara. Luis Enrique i Luis Campos em van salvar. Aquesta és la veritat. Sense ells no hauria tornat a trepitjar el terreny de joc. Per això estic agraït a l'entrenador i al director esportiu.
Va reaccionar el conjunt francès acusant el jugador de falta de classe i assegurant que el Khelaifi no havia tingut res a veure amb les suplències del futbolista. Un Mbappé que deixa enrere una temporada on, a banda de tot, ha estat molt gris, sobretot a les últimes eliminatòries de Champions. Kylian Mbappé n'és conscient.
Escolto totes les crítiques perquè crec que sóc la millor persona per entendre i analitzar les meves actuacions. Comparades amb d'altres jugadors, van ser altes, però comparades amb els meus estàndards, van ser baixes. com he dit, jugar més enllà de les estadístiques, tractant de guanyar partits i trofeus, ha estat el meu principal motiu d'orgull. Però de veritat que l'any que ve no estaré satisfet amb un any com aquest.
Que l'any prochain je me contenterai pas d'une année comme ça, c'est sûr.
A partir d'aquí, xip Eurocopa, portem 24 anys. França, sense guanyar la competició, tenim ganes i passió per aconseguir-ho.
Avui juga Espanya. Juga contra Andorra, la cita a Badajoz, a 2:15. Va cap allà, està en ruta l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. De camí cap a Badajoz em teniu.
Molt bé, doncs escolta, a poc i bona lletra i a veure com va aquesta primera de les dues provatures que té Espanya avui a Badajoz contra Andorra abans de l'Eurocopa, eh?
Sí, important, eh? Aquest primer amistós, els dos que hi ha de preparació abans de volar aquest diumenge a Alemanya. Queden 10 dies pel debut d'Espanya a l'Eurocopa contra Croàcia, el dissabte 15 de juny a Berlín. I avui serà important, eh? Aquest amistós contra Andorra en el nou vivero de Badajoz. Queden molt poques entrades, farà molta calor, Joan. 27 graus de temperatura s'esperen, un contrast de temperatura amb la seu que tindrà Espanya a Alemanya, on, per cert, durà pluja tota la setmana que ve. No hi seran els tres del Real Madrid, avui Nacho Carvajal, Joselu, ni tampoc Laporte, que s'incorporen demà, ni Rodri ni Dani Olmo, s'han quedat a les Roses fent un plan específic, però sí que veurem els futbolistes del Barça, eh? Veurem segurament a Cubarsí avui a l'11 titular en defensa, veurem a Lamine, que és la gran il·lusió d'aquesta selecció, veurem el debut de Fermín, que és la gran novetat a la preguissa, encara que tots donen per fet des de dins, des de la selecció, que Fermín es quedarà, que no estarà entre els tres descartats que deixa fora de l'Eurocopa aquest divendres el seleccionador Luis de la Fuente. I hi ha moltes ganes, moltíssimes ganes, Joan, de veure a Pedri. Destacar que Pedri no juga des de fa més d'un any i mig a Qatar. Des del Mundial de Qatar no juga amb l'absoluta. 6 de desembre 2022 contra Marroc. I de la Fuente, que per fi podrà comptar des d'aquest seleccionador absolut en Pedri, es compassava així a la prèvia sobre Pedri, que a més, recordem, va avançar la seva incorporació a la Roja.
Le voy a contar una intimidad, fíjate que bien. Le dije, tengo que darte una buena noticia. Pedri ha vuelto. Le he visto con una ilusión, le hemos visto con una ilusión, un trabajo, unas ganas de demostrar, con energía, pero en cualquier caso no se está jugando nada mañana, no tiene que demostrarme nada, yo a Pedri le conozco perfectamente.
Pedri ha vuelto, és el gran titular de la roda de premsa d'ahir. Helena, ho celebrem, ens hagués agradat que hagués tornat una miqueta abans, que hagués estat millor al seu nivell aquesta temporada que deixem enrere en el Barça, però si Pedri està al 100% i fa una gran Eurocopa, magnífic.
Sí, a mi sincerament em diuen des de dins que Pedri està en molt bones condicions, ja fa setmanes que ell tenia entre cella i cella aquesta Eurocopa. De fet, els últims partits amb el Barça va acabar a un bon nivell, recuperant el seu estat físic, i a poc va tornant al seu millor nivell, avançant fins i tot aquesta incorporació a la concentració de les Roses. Per tant, avui molt pendents de Pedri, moltes ganes de veure'l en acció a Badajoz, en aquest amistós contra Andorra, que és la selecció que està en el número 164 del rànquing de la FIFA, amb molts futbolistes amateurs. I l'últim precedent, de fet, l'únic precedent de l'Espanya a Andorra, va ser un amistós ara fa 20 anys, que va acabar amb golejada a la Roja 4-0. A més, també en les últimes hores, una notícia, s'ha anunciat la ratificació, la renovació de la Fuente i el seu cos tècnic fins al 2026, fins al Mundial d'Estats Units, de Mèxic i Canadà, i després d'aquest amistós va tornar aquesta nit cap a Madrid, cap a les Roses, i dissabte hi ha l'últim, el segon i últim amistós preparatori contra Irlanda del Nord a Mallorca. D'allà ja volarà l'expedició d'Espanya, amb 26 convocats, 3 es quedaran aquí, es quedaran fora, cap a Alemanya, on tenen la seu de concentració, el seu quartel general, la Selva Negra, que fa frontera amb Suïssa, i on també estarem els enviats especials de la cadena COPE.
Perfecte, Condis, gràcies per la informació, us escoltem després. Pendents de la selecció espanyola, Edu, i també estem pendents de la resta de partits de seleccions.
I amb Itàlia, rival d'Espanya, que li va passar factura la manca de punteria contra Turquia, un empat a 0 que deixa molts dubtes al combinat italià abans de debutar contra Albània a la Euro. Millor sensació es va deixar Portugal amb João Cancelo jugant als 90 minuts, però sense João Félix ni Cristiano Ronaldo, golejant 4-2 a Finlàndia amb el doblet del jugador del United, Bruno Fernández. El tècnic de Portugal, Roberto Martínez, parla dels minuts que tindran els seus abans de la gran cita a Alemanya.
Tots els jugadors tenen diferents camins. Jugadors que han tingut 5 dies d'entrenament, d'altres que n'han tingut 2. Per nosaltres és precís treballar d'una forma individual. També per nosaltres és important utilitzar tots els futbolistes durant els 3 amistosos.
Utilitzar tots els jugadors durant els 3 jocs amigables.
Festival també de Suïssa contra Estònia, 4-0, que mostra el bon estat de forma de l'equip de Murat Yakin. Irlanda va sorprendre 2-1 a Hongria, mentre que Eslovènia i Àustria van guanyar també per la mínima Armènia i Sèrbia. Menú d'avui, paper i boli, 3 amistosos marcats en vermell a les 9, com deia el Gil, tenim un França-Luxemburg a Metz, la Dinamarca de Christensen juga contra Suècia a les 7, en el record quedarà el mític Biscotto a l'Euro de 2004, que va deixar fora Portugal dels quarts de final, i Bèlgica-Montenegro a 8:45 de vespre.
Perfecte, apuntat queda la selecció espanyola femenina, que ja està classificada per l'Eurocopa del 2025, després de superar Dinamarca per 3-2, amb gols de Irene Paredes, que en va fer 2, i un de Lucía García. Les de Montse Tomé van remuntar un 0-2 advers. Escoltem la seleccionadora espanyola.
Hay que felicitar al cuerpo técnico por todo el trabajo, al staff, porque ha sido una concentración pues en el que era especial por el momento en el que estábamos y se ha conseguido sacar el trabajo adelante. Sobre todo felicitar a las grandísimas futbolistas que tenemos, que han conseguido volver a estar en un campeonato de Europa.
Magnífic, 3:31 minuts de la tarda, pausa i després el debat amb el Miguel Rico i el Sergi Font.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, joves.
Bona tarda. I ens acompanya avui des del diari ABC el Sergi Font. Hola, Sergi.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, home. Què us va semblar la porta ahir? Miguel, com el vas veure de forma? Com el vas veure de forma?
Pues de forma el vaig veure com veig al Pedro Sánchez o al Feijó o a molts periodistes que tenen un discurs preparat per la gent que vol sentir exactament allò que dius, i bé, una manipulació de la realitat per l'interès dels incondicionals de Laporta. Amb una intervenció tan llarga hi ha coses que pots estar d'acord o no, però el to general em va semblar de justificació d'una política que, des del meu punt de vista, no té una línia de conducta, que es tracta de viure al dia, i vivint al dia és impossible evitar la improvisació i, per tant, la contradicció del que dius un dia i dius dos dies després.
Ell intenta, Sergi, continua intentant vendre il·lusió. El que passa és que després de 3 anys, no sé, jo crec que cada vegada costa més comprar-li, no?
Sí, home, clar, al final tot té un límit, no? De totes maneres, jo crec que la intervenció d'ahir, si Laporta realment vol explicar què és el que succeeix, tindria que sotmetre's a una roda de premsa amb preguntes de tothom, que tothom pugui preguntar-li i qüestionar-li el seu discurs.
Home, va jugar a casa, Sergi, no? Jugava a casa.
Sí, però Sí, però al final, és a dir, com deia Núñez, el soci no se'l pot enganyar. No arriba un moment en el que les coses cauen pel seu propi pes i jo crec que està bé que la porta s'expliqui, però que s'expliqui en un fòrum en el qual hi hagi tot el ventall de mitjans que puguin preguntar-li i que puguin expressar els seus dubtes, no? I els puguin respondre. Després et convencerà o no et convencerà, però jo crec que jugar així, com dius tu, a casa, amb un discurs simplement jo crec que no té tampoc gaire sentit.
Creus que està esgotat el seu discurs, Miguel, o no?
Va ser un discurs una mica de balanç. Jo no veig un discurs de perspectiva de futur, però en tot cas el que sí puc dir és que si parlem en perspectiva de futur, jo miraria de ser més humil i de reconèixer la situació real del Barça amb les seues limitacions i miraria de viure sense emmirallar-me en cap altre club i vivint d'acord amb les meves possibilitats, perquè si vius d'acord amb les teves possibilitats i és coherent amb les teves limitacions, estic segur, vaja, sé segur, ets capaç de competir en qualsevol. Ara, si vius per sobre de les teves possibilitats, tant sigui amb el discurs com a l'acció quotidiana, al final no pots competir ningú, perquè t'agafen sempre.
Clar, perquè per una banda, Sergi, ahir jo crec que quan parla de planificació esportiva és bastant realista, perquè reconeix que la gent no esperi grans fitxatges aquesta temporada, noms com Kimmich, com Zubimendi queden lluny de l'abast del Barça, però després quan es refereix a Flick insisteix en el tema de que a Flick se li demanarà guanyar i que creu que amb aquesta plantilla, Flick, millor preparació física, la propera temporada es pot competir per tot, o es pot aspirar
tot. Sí, però bueno, això ja coneixem a la porta com ell, no oblidem que la porta va ser aquell que va dir quan va arribar aquesta segona temporada, aquesta segona etapa al despatx presidencial, va dir allò de perder tendrá conseqüències, no? O no ganar tendrá conseqüències. I no veiem que ho estigui tampoc aplicant d'aquella manera amb els jugadors que no tenen aquell rendiment que han de tenir. Jo crec que el problema que hi ha, sobretot, és en el tema també amb la comparació. És a dir, no oblidem que és molt difícil vendre optimisme. La porta ho està intentant fer quan el màxim rival t'acaba de guanyar un doblet amb la Lliga i la Champions i a sobre t'acaba de fitxar Mbappé. Llavors, clar, tu, el teu panorama quin és? És a dir, ostres, si aquests ens han passat la mà per la cara en els partits que hem jugat aquesta temporada, s'han emportat la Lliga, s'han emportat la Champions, i ara a sobre fitxen a Mbappé, això, i tenen a Vinícius, i tenen a Bellingham amb el rendiment que ha tingut, i nosaltres no tenim quasi per poder inscriure a Gavi, i veurem si podem renovar a Sergio Roberto perquè no ens dona el límit salarial, doncs clar, el panorama jo crec que per molt que vulguis fer filigranes, la gent no és tonta i sap que no... Que no, que no es podrà fer el que no... És a dir, tant no hi ha, no rauxa, no?
Sí.
Llavors, en aquest sentit, jo crec que en Miquel té molta raó en tot això que explica i que tindria que tenir un discurs molt més realista.
Clar, quan li pregunta, per exemple, a Miguel per Mbappé, ell diu, home, a mi m'agrada més el model d'aquí, apostar per la gent de casa, per la Masia i tal... Jo crec que no tenim dubtes que si ell tingués la capacitat econòmica per fer-ho, hagués intentat fitxar Mbappé. De fet, va fer algun moviment per intentar fitxar Haaland quan va arribar.
Per descomptat, però és que això és el que al final t'emprenya, que et prenguin per tonto. O sigui, fa anys que vivim el dia del Barça i hem vist fitxar a Maradona, que era el millor del món i no era pas de la cantera, o hem vist fitxar a Schuster i no era pas de la Masia, o hem vist fitxar a Rivaldo l'últim dia de mercat i tampoc s'havia entrenat a la ciutat esportiva, i hem vist fitxar al Suárez i a Neymar. Escolta'm, des del punt de vista del cliquisme, a més, és perfectament defensable que tu facis aquests moviments com en un moment determinat poder fitxar a Mbappé, perquè el cliquisme es basava en tenir 6-8 jugadors de casa i els 3 o 4 millors del món. I això no era renegar de la Masia ni res en absolut. Significava que el que no trobaves a casa el podies anar a buscar, estaves legitimat en anar-lo a buscar fora. I crec que no hi hauria
n'hi haurà, bueno, no hi hauria hagut, millor dit, cap culer que hauria assenyalat a la porta per fitxar Mbappé. Al contrari, crec que estarien encantats de la vida que el Barça hagués pogut fitxar aquest jugador.
Una última cosa, Miguel, quan es refereix a Xavi, li tira un parell de míssils, sobretot quan diu que, aleshores parlava de Flick, però diu que Flick li traurà millor rendiment a aquesta plantilla, vol dir que creu que Xavi no li ha acabat de treure, i també moltes vegades parlant del tema de la preparació física dels futbolistes,
Sí, bueno, crec que el sentència, i és més, però ara també t'he de dir que això em sembla bastant hipòcrita, perquè això que deduir que es podia treure més rendiment a la plantilla i que físicament no estàvem bé, això era una cosa que es podia comprovar bastant abans d'aquesta roda de premsa. És dir, abans d'aquella reunió a l'àtic del president on es va decidir que es prorrogaria el contracte de Xavi un any més. Les coses que passaven aquell dia són les mateixes que han passat després. Per tant, em sembla molt oportunista per part del president fer aquestes dues acusacions d'una cosa que en un moment determinat a ell li van semblar bé perquè va donar llum verd a la continuïtat de Xavi.
Sí, sí. Va arribar a qualificar, Sergi, la sortida de Xavi d'elegant.
Sí, bueno, a veure,
per part de Xavi, sí, per part de Xavi, sí, però...
Però clar, Xavi, és molt elegant per part de Xavi, que perdona el seu any de contracte, que no posa peros, que no diu una paraula més alta que l'altra, que a sobre diu que el president està al·lugent al president, al·lugent a Deco, és a dir, Xavi s'ha anat com un senyor autènticament, això sí. Ara, les feines amb les quals el Barça ningú neix a Xavi, que no oblidem que ja no perquè sigui un entrenador del club, sinó per la figura que representa Xavi. Xavi ha sigut el millor centrocampista que ha tingut el Barça i potser el millor centrocampista de la història del club espanyol. Un jugador que de la Masia ha jugat tots, bueno, dels que més ha jugat també en l'equip, tot el que ha guanyat, tot el que ha aconseguit, tot el que ha transmès, és a dir, jo crec que és un referent. No mereixia aquesta forma de sortir de ara vine a casa, ara parlem, ara ratifico, ara no sé què, ara filtro que no, no sé, a part, i després empalar-se amb el tema de la planificació física, quan el tema de la planificació física és un tema, jo crec que sintomàtic del club, no només de l'època Xavi, perquè ja es parlava que amb Koeman tampoc l'equip es preparava bé, ni amb el Tata, ni amb el... Bueno, pues s'haurà de veure també. Hem de mirar que el Barça és un equip amb jugadors que potser són més tècnics pas que no físics. Llavors, bueno, s'haurà de veure què va passar. Què passarà amb Flick també. No oblidem què va passar en Camacho al Madrid, quan es va fer córrer.
Home, no crec que faci un Camacho Flick, no?
No, home, no crec. Jo no crec, però bueno, però no oblidem el que va passar. És a dir, que al final... Parlem de la preparació física, però no és el mateix un Barça o un Madrid amb els jugadors tècnics que tenen que no pas un equip en el qual el físic s'imposa, no?
Molt bé. Senyors, ho deixem aquí de moment, Miguel, Sergi, gràcies per atendre'ns, Parlem.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau. Seguim. Adéu. Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informem ara del Girona, Esports Cope. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que arriba el primer fitxatge de la temporada i sembla que a més serà el més car de la història del club.
Si es confirma, en principi s'ha de confirmar, ja fa setmanes que l'hem posat a sobre de la taula. És un jugador molt jove, és una aposta, tot i que és una, diuen, de les perles, entre cometes, del futbol sud-americà. Luciano Rodríguez, uruguaià, atacant, davanter, extrem, dretà, té 20 anys, ara el juliol complirà 21, pertany al Liverpool d'Uruguai és on està jugant, que el va fitxar per $500,000 i que traurà un benefici important. Ara mateix aquest jugador està preparant la Copa Amèrica. Deies, el traspàs més car de la història. Fins ara era d'Obvic, però atenció, 14 milions d'euros pagaria el Girona per Luciano Rodríguez, i a més el seu club d'origen, el Liverpool, es reservaria el 30% d'una futura venda. El contracte fins al 2029. Així parla el jugador de l'opció de venir al Girona.
Obviamente, lo de Girona es muy real, estamos muy cerca, y esperemos que se dé todo encaminado para poder, si Dios quiere, pegar la oportunidad de ir para ahí.
Declaracions de Luciano Rodríguez a mitjans d'Uruguai. Ja ha parlat amb Cristian Stuani, amb el seu compatriota, i insisteixo, és oficiós, no és oficial. I també està a prop, aquest és un fitxatge per la part atacant, de mig camp cap endavant, serà també oficial, si no hi ha canvis d'última hora, ja ho hem posat també a sobre de la taula, Ladislav Krejci, el capità i central de l'Esparta de Praga, estaríem parlant d'un fitxatge al voltant dels 12 milions d'euros.
S'està movent ràpid al Girona i a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Tothom enfocat en el partit contra l'Sporting i arriben suports importants.
De Luis García, de l'exentrenador de l'Espanyol, ha enviat un missatge de suport a l'equip abans del play-off. És la primera vegada que es pronuncia des de que Garagarza el va fer fora el mes de novembre. Diu que dona igual el que ha passat, amb qui i com, que només val lluitar plegats per pujar. Moment d'anar-hi tots, i apel·la a la responsabilitat de tothom per intentar tornar a primera divisió. Per cert, l'home que el va fer fora, Garagarza, l'home que va fitxar Ramon Ramos, Salvi, Keita o Víctor Ruiz, el vol Luis de la Fuente com a director esportiu de la Federació Espanyola. No, Frank Garagarza, sí senyor, però a la Federació, que Déu li conservi la vista a Luis de la Fuente, li han dit que no. I el substitut d'Albert Luque sembla que serà Mateu Alemany. L'Espanyol ha entrenat avui després del dia de festa d'ahir. Grajera està ok per diumenge, tot i que estarà suplent. Parla Fernando Calero.
Ya la historia marca que muchas veces sube el último clasificado, el que se clasifica en este último momento. Yo pienso que es por la ilusión, ¿no? De que te ves fuera y de repente te metes. Nosotros tenemos que tener la misma ilusión. Hemos estado todo el año arriba. No hemos podido lograr el ascenso directo, que es lo que queríamos, pero tenemos que tener la ilusión renovada y creer en nosotros y que lo podemos lograr. Lo tenemos en la cabeza, que esta es la última oportunidad, no hay que dejarla pasar y en eso estamos.
Temporada 62-63. Espanyol 1, Mallorca 0 al Bernabéu. Partit de desempat. L'Espanyol puja a primera. Julián Riera, mite de l'Espanyolista, 83 anys avui, més d'una dècada de perico, i ara que la memòria li comença a fer males passades, se'n recorda d'aquell partit i d'aquella època. El seu fill, Òscar, un altre home de futbol, s'acosta i li recorda.
Pues eso, papa, di que, de què t'acuerdas de esa eliminatoria.
Que hicimos un gran partido y me acuerdo de Alberto Herrera.
Que era el míster, ¿no?
Era el míster, sí.
Que siempre te ponía.
Siempre me ponía.
Por eso subisteis, ¿no?
Claro.
¿Qué te acuerdas, papá, de ese equipo? A ver, la defensa, tu defensa.
El portero Carmelo, Osorio, Mingorance y Riera. Ramírez, Ramorín. Amar, Marcial, Re, Rodilla y José María.
Vaya equipazo, ¿eh?
Joder, un grande. Por eso ganamos.
Visca el español, ¿no?
Y visca el español.
Boníssim document, aquí, que boníssim.
Sí, senyor. Julián Riera, tant de bo tots fossin com ell, com la seva família.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Fins aquí el futbol, de seguida més. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Lo recuerdas?
Hacemos fiestas y le ganamos. Como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie.
¿Cómo no nos vamos a acordar de las charlas de Aragonés en el vestuario en la Eurocopa de 2008? Increíble.
Quedan 9 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
A veure, Albert, que la Porta ahir també va parlar de bàsquet.
Sí, hauríem de verbalitzar ja amb el màxim exponent del club la situació que viu la secció de bàsquet. Després expliquem, perquè per mi hi ha una discrepància entre el discurs de Navarro i això que escoltarem de la Porta.
El que sí que se'ls ha de dir als aficionats del bàsquet és que, doncs, home, nosaltres ara hem deixat aquesta qüestió en mans del director tècnic, el Juanqui i el Mario Bruno, juntament amb uns executius de la casa i amb el Josep Cubé, que és el directiu responsable o el president del Barça de bàsquet. Sí, es prendran doncs, decisions importants, decisions substancials, no seran uns més retocs, perquè pensem que s'ha de donar un nou impuls. No ha sortit bé aquest any el bàsquet, és evident. Crec que tenim encara doncs, marge per decidir i per fer un equip molt competitiu per la temporada vinent.
I va afegir Joan Laporta que el 90% acceptarà la decisió sobre la banqueta que li proposin, en aquest cas Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández, juntament amb Josep Cubells, els integrants de la comissió esportiva de la secció del conjunt blaugrana, que és que li comuniquin a Roger Grimau que no continua, i la primera opció, com hem vingut apuntant, és Xavi Pascual. El problema és que ell vol un projecte, sobretot vol que primer es desvinculi Grimau i després recordar que té un dels grans contractes a nivell econòmic del continent. És el tècnic, tot i que acaba contractar, del Zenit rus. Per cert, també a l'òrbita Barça, operat nazi d'aquests problemes a la columna lumbar que el van impedir acompanyar l'equip a la part final de la temporada. 4 mesos de baixa, és a dir, que tampoc podrà anar a la Lliga d'Estiu de la NBA. Més coses, avui presentat, ahir ho vam comentar, Fernando Sanemeterio com a secretari tècnic del bàsquet Girona. Primera decisió, renovar l'entrenador Fotis Katsikaris per una temporada. I avui quedarà definida la final de la Lliga Endesa de bàsquet. Espera arribar al Real Madrid, sortirà del guanyador del partit que aquest vespre ha d'enfrontar el Carpena, Unicaja i Ucam de Múrcia.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I de l'embola al bàsquet, que aquest cap de setmana juga la Final Four de la Champions a Colònia. Dissabte tenim les semifinals, Barça-Kiel i Aalborg-Magdeburg. Tenim comunicació amb Gonzalo Pérez de Vargas, el porter del Barça. Porter, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, preparats per la batalla o què?
Doncs esperem que sí. Arribem ja amb les forces que té tothom al final de temporada, però la il·lusió és més gran i sabem el que hem de fer si volem tornar a guanyar Colònia.
Què heu de fer si voleu tornar a guanyar Colònia, Gonzalo?
Doncs crec que hem de ser fidels al joc que hem fet, hem de defensar molt bé, hem de portar el partit en un ritme molt alt i en els moments doncs, més complicats no perdre el cap ni perdre pilotes per poder fer la final.
Sí, perquè, escolta, Gonzalo, tindreu davant el Kiel, que jo crec que un Barça-Kiel, segurament, si tu dius quin és el gran clàssic de l'embola europeu dels últims anys, és aquest, no? És aquest el partit, Gonzalo.
Sens dubte. Per mi, els dos clubs més importants a nivell d'embol, també els més laurejats i per mi, si diguéssim un clàssic de l'embola, diria aquest.
Quines són les seves fortaleses i les seves debilitats?
doncs crec que el treball defensiu molt físic, molt agressiu, crec que els hi fa perillosos, perquè tant prendre pilotes i si l'arbitratge ho permet, doncs crec que aniran per aquest costat, i després tenen jugadors de molta qualitat que en qualsevol moment et poden ficar 3-4 gols.
Com sempre, Gonzalo, en un partit d'handbol és clau la porteria. És perfectament conscient de que moltes vegades el porter o els porters que estan més encertats en un partit d'aquestes característiques són molt importants perquè el seu equip avanci, en aquest cas a la final.
Sí, totalment. Aquest discurs no canviarà mai, jo crec, en aquest esport. I som conscients, crec que tant els porters com els jugadors, que el treball defensiu i l'aportació a la porteria seran claus per tenir més opcions, clar.
La pregunta que t'haig de fer, Gonzalo, tu tens firmat contracte amb el Kiel per jugar amb ells a partir del 2025. És una situació que es podia donar, que trobessis amb ells aquesta temporada, i s'ha donat. Gonzalo, com afrontes aquesta situació?
Doncs com una mera anècdota. Al final, quan arribes a una Final Four et trobes amb els millors equips. Potser ells no han fet una temporada com volien fer, però són allà i segurament s'hagin merescut també, perquè la fase regular que van fer els va permetre arribar a quarts de final i tenir el segon partit a casa. Però bé, al final crec que per mi només hi ha una cosa ara, que és guanyar l'equip en el Castell, que és el Barça. Porto tota la temporada treballant per aconseguir els títols, i el que vull és guanyar amb el Barça. I quan acabi de jugar al Barça, doncs el que voldré és guanyar l'equip on sigui, igual que faig amb la selecció.
Està clar. La temporada que ve estaràs al Barça, pot ser que s'avanci la teva sortida al Kiel. Com està la situació? No se sap encara.
Doncs en principi jo sempre ho he dit, la meva intenció és complir el meu contracte aquí. Estem gairebé en l'estiu també força carregat, i et diria que com t'he dit, la meva intenció és complir el contracte fins al 2025.
Perfecte. Gonzalo, gràcies per atendre'ns. Estem molt pendent de vosaltres. Tota la sort del món, eh?
Molt bé, gràcies.
I acabarem amb tennis. Ja tenim a Alcaraz a les semifinals de Roland Garros. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bajori? Buena tarde. Después de ganar por la vía rápida a Stefano Tsitsipas por 3-0, que le clasifica para semis, donde se encontrará a Jannik Sinner, nuevo número uno del mundo y posiblemente el tenista más en forma del momento, en el que destaca el Open de Australia que ganó en enero. En los duelos directos se da un empate a 4 victorias de un total de 8 enfrentamientos, y de hecho se asegura que el murciano y el italiano van a ser los dominadores del tenis en los próximos años, como hasta hace poco han sido Federer, Nadal y Djokovic, que por cierto ha abandonado el torneo por una lesión de rodilla. Alcaraz, vigente subcampeón de Roland Garros, preparado para el reto.
Muchas ganas de jugar ese partido, y yo creo que va a ser un partido muy bonito, lo cual vamos a disfrutar. Me ayuda a ver cómo está mi nivel, la confianza también cómo está, y vamos a intentar hacerlo todo lo posible para ponerlo en problemas e intentar ganar. Al final, yo ahora mismo no me considero favorito contra él, obviamente. Es uno de los mayores retos que hay en el tenis ahora mismo, enfrentarse contra él, o sea que con eso lo digo todo.
La semifinal Alcaraz-Sinner el viernes sobre las 3 de la tarde.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hail, superstar!
Ara el Juan m'ha trencat una mica el puzzle amb lo de la lesió de Djokovic, perquè Djokovic i Alcaraz tenen un tret en comú. Han esborrat el gluten de la seva dieta i consideren que aquest és un aspecte fonamental per obtenir un màxim rendiment quan arriba a l'alta competició. Però escolta, això és certament sorprenent. Un antic empleat del porter Keylor Navas assegura que va estar treballant sense nòmina i sense alta a la Seguretat Social fins a 90 hores setmanals per 3.200 euros al mes, pagats en efectiu, però que han estat objecte d'una denúncia presentada davant la Fiscalia de Versalles, on el denunciant diu que Keylor li va dir que a casa meva es treballa amb les meves regles i no amb les lleis de França. Aquí hi ha el que no m'encaixa. El denunciant assegura que el futbolista li obligava a anar armat i que el va allotjar en un soterrani humit i sense finestres, contractat com a personal de manteniment. Tot això des del setembre del 19. En fi, coses per veure.
Ai, senyor.
Última hora. Presentar Pimienta a Sevilla. Me han dicho que va a haver un equipazo, eso ha dicho Pimienta, Y ha dit Neuer a la concentració d'Alemanya: nunca un entrenador ha permitido jugar a dos porteros.
No.
Vaja, que li ha dit a Ter Stegen que xato tu, banqueta. I la notícia a Itàlia, la presentació o l'anunci d'Antonio Conte com a nou tècnic del Nàpols fins al 2027. I el poble què és?
En clau Barça, el discurs de la porta, creieu el 71% que està esgotat. En clau Girona, que ja es mou al mercat, que necessita més, un defensa o un extrem, el 67% creieu que un defensa. En clau Espanyol, dels tres entrenadors que han passat per la banqueta amb qui us quedeu, el 79% amb Luis García. Avui, tiempo de juego, Espanya-Andorra.